La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. 14 de juny, 22 graus, sol. Ahir va caure, diuen que la Montiel. I, a més, de veres. Anunciem l'eixe pacte entre el Partit Popular i Vox en la Generalitat i aquest possible efecte dominó que vindria o que provocarien aquests ajuntaments de Castelló, que sí que necessiten aquests pactes, com és el cas de Borriana i d'Almassora. Ells diuen que estan seguint la seva fulla de ruta, però jo dic que ha tingut molt a veure que s'hagi sellat, signat i se pacte en la Comunitat Valenciana. Tant en Almassora com en Borriana, els dos ajuntaments que portem ben de prop des d'esta casa, encara estan en aquestes reunions per aproximar postures entre tots dos partits. El cas contrari és el cas de l'Ajuntament de Vila-real, on després de dues reunions, on el Partit Socialista, que ha sigut el més votat, ha tingut un compromís, que són els regidors que li fan falta per tindre una majoria absoluta en Vila-real, ha decidit no entrar en el govern. Compromís Vila-real, no entrar en el govern, per lo tant, José Benlloc serà investit en aquesta majoria simple. El cas d'Almenara és distint, on el Partit Socialista del País Valencià trau una majoria simple i no té ninguna reunió, no pacta en compromís i on ell considera que ha ser el partit més votat. Diu que després de l'assemblea local decidís que governarà en solitari. En fi, saben que és, i perdó per la tabarra que els peguem, però en este moment és el que els està ocupant, perquè dissabte tenen que investir-se alcaldies en tots els ajuntaments. Carlos Mazón este matí ha fet declaració i ha dit que en el Partit Popular les conselleries d'educació i de sanitat són claus i que té pensat una persona que ocuparà la cartera encarregada de posar fi al procés a la valenciana a l'escola. Però miren, ahir ocorria que sobre les 7 de la vespre, i antes, a les 6, ja se sabia o ja se deia que ostentarien les àrees d'agricultura, assumptes socials i molt possiblement d'educació noms que se manejaven de Vox, com per exemple José María Llanos per a presidir les Corts, Míriam Turiel per a assumptes socials, Julia Llopis per a educació i Vicent Barrera o Llanos Massó per a agricultura. Tots són de Vox, és a dir, això era el que se'ns enviava, però posteriorment se publicava en OK Diario exactament i els noms per a aquestes carteres. Jo suposo que posa que per això, en aquest sentit, ha sigut el futur president de la Generalitat, Carlos Mazón, el que este matí ha volgut dir que ja té noms pensats, el que no sabem si serà del seu partit o conforme va ser publicat i ahir en OK Diario publicat els noms del partit de Vox. I Miguel Barrachina també se matí en la ràdio pública de Apunt ha dit que culpa l'esquerra del pacte amb Vox, perquè diu que si Partit Socialista del País Valencià i Compromís no ens han deixat una altra alternativa, perquè diuen que no s'han assentat en ells, no han tingut més remei que arribar a un acord en Vox. D'altra banda, Renfe permetirà ja als gossos hasta 40 quilos que puguin viatjar en l'AVE entre Madrid, Alicant i València.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castillo y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo, sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio PP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Del 26 de juny al 28 de juliol gaudeix de l'escola d'estiu del Club Patí Villarreal. Preus des de 30 euros per setmana. Patinatge, activitats en anglès, jocs, tallers, manualitats, piscina i molt més. Horari de 9 a 1 i mitja del migdia amb opció de matinal de 8 a 9 i servei de menjador fins les 3. Més informació i inscripcions a www.clubpativillarreal.com o també pots contactar amb nosaltres a les xarxes socials Instagram i Facebook.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Arriben les jornades d'esportes obertes a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. No importa el nivell inicial per a jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvillarreal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem amb les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
Miren, i ara tinc així en Ràdio Villarreal, en la 92.2, la freqüència modulada. Ja saben, per si no saben la que estan sintonitzant, jo us la recorde, a veure, que per això estic amb ella i és la que m'agrada, no? La meva ràdio. Estic amb Maica Pérez Asensio. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Maica Pérez Asensio és diplomada en psicopedagogia, diplomada en magisteri i màster en programació neurolingüística.
Sí, així n'és.
Quan hem dit lo de la programació neurolingüística, Maica, vostè m'ha dit un nom.
Sí, he dit que també soc sofròloga.
Què és la sofrologia?
Pues mira, la sofrologia la va crear un neuropsiquiatre espanyol, el doctor Caicedo, que en els anys 60 treballava en la càtedra de López Ibor en Madrid, en les malalties mentals, uh-huh. I aleshores que en aquell moment només estaven els comas insulínics i els electroshocks, i ell va buscar altres formes de treballar en aquests malalts. Se'n va anar a Suïssa, va estudiar la ciència de la fenomenologia en Wiesbaden, i després va estar 3 anys en la Índia, en els yoguis. I aleshores de tot això va fer un sistema adaptat al món occidental, a nosaltres. Aleshores són 12 graus de relaxacions dinàmiques que el que fan una miqueta és que primer treballen la relació en el nostre cos, després entre la nostra ment i el nostre cos i finalment entre els nostres valors, creences i temes més allà, no? Vull dir, aleshores és tot un treball, a banda té molts protocols específics ja dedicats pues, a cada cas en particular i a cada persona en el que li puga servir, no? En aquest moment.
Uh-huh. Sentint-la, jo pensava, està la frase de que som el que mengem, però som el que pensem?
Pues són les dues coses, efectivament. Per una banda som el que mengem i, òbviament, els pensaments que tenim afecten moltíssim a les nostres emocions i, per tant, a la nostra salut, també, d'alguna forma.
És que la frase així de som el que mengem està molt dita, la gent està en aquest moment molt de moda, com bé ha dit vostè, però som el que pensem. De fet, quan t'alces per el matí, en funció dels primers pensaments que tens, te va el dia, diuen?
Bueno, òbviament, igual que alimentem el nostre cos, estaria perfecte alimentar la nostra ment. Ningú ens ha ensenyat com fer-ho i esa és la realitat, saps? I això és el que d'alguna forma l'educació emocional seria... És superimportant el que es parla d'intel·ligència emocional, no? Uh-huh. Aleshores, la nostra ment... jo dic que és com una filmoteca i tenim quantitat de carpetes i de records que tenim, històries de la nostra vida i que si nosaltres no la dirigim, no tenim el mando a distància per a triar què és el que volem tindre al nostre cap, ella va per lliure. El que jo li dic que l'enanito loco, m'agrada sí. Cridar-lo així, no? Estos pensaments que tenen contínuament, que és la nostra veu interna, el nostre diàleg intern, i que no sempre van al nostre favor i que moltes voltes aquests pensaments són pues, crítiques que ens fem a nosaltres mateixos, no? Pues, estic grossa, mira què passa, és que no arribes, que soc torpe, és que... Vull dir, en realitat estem d'alguna forma en perjudicant-nos a nosaltres mateixos. Ens costa lo mateix pensar que no podem que podem. Però, clar, l'efecte que això suposa en les nostres emocions, en les nostres capacitats i en la nostra vida, pues, òbviament és ben diferent, no? I això suposa, pues, un entrenament de la nostra ment, donar-li l'aliment que nosaltres volem a la nostra ment.
Pues feta esta breu introducció per a conèixer qui és Maica Pérez Asensio, vull dir-los que tindran la sort d'escoltar-la avui a les 7 de la vespre en la UNED, perquè va fer una xerrada. Una xerrada, llisga el títol, perquè a mi m'ha impactat, no? Què s'esconde detrás del càncer? Perquè, en teoria, esta conferència va parlar-nos de com gestionar aquestes emocions tant del pacient com de la família com de les persones que els cuiden.
Efectivament. Per una banda, donar a conèixer els processos emocionals i les diferents emocions que podem sentir davant d'una malaltia com el càncer, que és com un xoc, és algo molt, molt important que ocorreix a la nostra vida, el conèixer els processos penso que ens ajuda molt, perquè ui, pues avui sent que tinc angoixa, avui sent que tinc pànic, i saber que tot això és normal dins de lo que estem vivint, com que ja ens relaxa, no? No estic boja, no, però lo que estic vivint és normal. Per una altra banda, no és el mateix el procés emocional de la pacient que el de la parella, que és dels fills, que el de la família, que de la persona cuidadora. Encara que l'abanic d'emocions que van a sentir més o menys són paregudes, no? Però cadascú des del seu punt de vista i des de la seva realitat. Es tracta d'explicar, de conèixer i de donar ferramentes molt senzilles, molt de la vida quotidiana que es poden fer en casa per a que puguem treballar en aquestes emocions, puguem transitar-les i puguem tindre un estat de benestar, una millor qualitat emocional de vida en aquest trànsit que estem tenint en la malaltia. No? Per una altra banda, aquests mateixos trànsits, aquestes mateixes emocions, els tindrem totes les persones en diferents moments de la vida, perquè són molt pareguts quan hi ha una pèrdua d'un ésser volgut, quan tenim un divorci, una separació, una mort. Vull dir que són emocions que anem a sentir totes les persones en algun moment, en diferents moments de la nostra vida.
També, com el canvi de treball, per exemple.
Efectivament.
Que hi ha gent que li costa una depressió.
Una depressió.
Perquè no sap gestionar-lo.
Efectivament.
I, ojo, i és un canvi de treball simple. És a dir, canvies de treball i no saps ben bé com adaptar-te. Bueno, pues, en aquesta malaltia, jo també pensava algo com fills, cuidadors, familiars, que no són tan directes com els que estan vivint, però és que jo pense que cada un pot ser un actor, pot viure aquestes emocions en cada moment. Per exemple, a lo millor ho pot ser pacient i malalt, ho pot ser pare i fill, a lo llarg de la vida.
Efectivament. Efectivament. Per això comente que no totes les persones tenen càncer, però això no vol dir que en algun moment no el puguen tindre o que no puguen tindre un familiar que el tinga. Dos, aquest procés emocional l'anem a tindre totes les persones al llarg de la nostra vida en diferents moments. Són les emocions humanes, són emocions humanes que anem a tindre, no? I el tema és com poder gestionar-les.
Claro, i dius, perquè fa un moment dia lo de tindre aquestes ferramentes. Hi ha ferramentes reals que podem utilitzar? Diuen, jo això no podria aguantar-lo. Però és que no tens més remei que aguantar-lo.
Bueno, això entraríem en les etapes, no? Vull dir, pues que són la negació, la culpa, bueno, hi ha diverses etapes. Vull dir, clar que podem aguantar-lo. Podem aguantar molt més del que nosaltres mateixos pensem, no? Però per a mi lo important ja no és que puguem aguantar-lo, sinó el com ho fem. Vull dir, el que ho puguem fer d'una forma, diguem, més lleugera, més positiva, més agradable, que ens fer la vida més agradable, no?
Per exemple, Maica, posa un exemple, no? Vaig i em diagnostiquen un càncer. I ara estic sentint la ràdio i dic, vaig a la conferència perquè vull saber quines fases passaré. En primera persona, per exemple, quina és la primera fase que se passa?
Bueno, l'ordre dependeix de cada persona i tampoc vull dir que totes les persones passen per totes les fases, però la primera sol ser la negació. No, això no m'està passant a mi. I actue com si no estiguera passant, perquè el meu cervell necessita un temps per assimilar, no? Perquè a mi m'agrada dir que així tenim un trencaclos que és ben muntat, però quan salta una peça tan important com és la salut, com és un càncer, que damunt porta la por a la mort, la por a moltes coses, vull dir, pum, se mos va tot el sistema que teníem muntat al nostre cap.
A més, Maica, jo et dic, no?, perquè la gent que està escoltant-nos, arribes allí, el metge han detectat algo, tu no t'has notat res, una revisió i te diuen, vostè té un càncer i el té així i tenim que fer-li això, te donen un fum d'informació i tu tenixes. I eres el mateix de 5 minuts abans d'entrar.
Bueno, ja no eres el mateix.
No, me refereixo jo per a... Pues és possible.
Ja no eres el mateix, ja estàs en soc. Vull dir, ja en aquest moment crec que estàs en procés de poder digerir tot el que t'han dit. Però ja no és el mateix, algo ja ha canviat. Vull dir, ja hi ha hagut un element que ja t'ha fet canviar moltes coses. Encara no eres conscient, òbviament, no som conscients encara, però ja han començat el procés, vull dir, ja no som els mateixos. Hi ha moltes dubtes, moltes pors, moltes qüestions que van aixir ahir, que anaran aixint i anirem pues, baratxant.
Ferramenta en aquest moment per aguantar això.
La ferramenta en aquest moment és, primer, acceptar que això és normal, que m'està passant, vull dir, el procés que estic vivint, ¿vale? La segona, que vaig a necessitar temps per a això digerir-ho, no va ser del dia a la nit. La tercera, compartir-ho, també estaria molt bé, vull dir, el poder apoyar-nos en persones properes i també respirar i dir, vale, poquet a poquet, molta paciència, poquet a poquet, en mi mateixa, vale?
Fijes que quan ha dit respirar l'he sentit un poc de somriure, no?, perquè allò que diu...
Bueno. És que la respiració és superimportant i això, el permetre-nos viure les experiències, o sigui, les emocions, i respirar-les ens ajuda moltíssim, ¿vale? La respiració és una de les ferramentes fonamentals de les que parlaré esta vesprada, no és l'única ni molt menys, però sí una de les fonamentals.
Ja estic en el procés, en teoria, ja m'ho han dit, estic digerint-lo, i una pròxima fase, és dir, el que te ve després.
Pues després de la negació ve la ràbia, la ira, el per què a mi, per què m'està passant això a mi. També pot vindre la culpa, què és el que jo he fet mal per a tindre aquesta cosa, per què això m'ha passat en la vida, o per què li passa al meu fill, o per què li passa a la... No. És això, la ràbia, la ira, l'enfado. Per què això m'està passant a mi i què és el que jo he fet mal per a que això m'ocorrisca. Seria probablement la segona fase. Vale.
I la tercera?
La tercera ja comencem en la negociació. Ah. Ja comencem en... Bueno, pues sí, va i resulta que això m'està passant, a veure com puc fer, com puc fer tot això, confiar en el meu equip mèdic, vull dir, estic ahí negociant entre la negació, la ràbia i l'acceptació del que hi ha, vull dir, no? D'alguna forma, és ese camí entre les dues coses, fins que al final arriba l'acceptació, òbviament, que la seria quarta. La quarta. Vale.
Quan passes totes aquestes fases, quan es comences a voler escoltar el que van dient des de fora, és a dir, la família, amics...
La comunicació és el segon punt superimportant que tractarem aquesta vesprada, perquè habitualment el que ocorreix és que hi ha por i sobretot hi ha inseguretat en tots els membres, tant en el pacient com en les persones properes, perquè puc dir això, no puc dir-ho, com puc tractar a la persona que pateix el càncer, ara com he d'actuar jo, com he de fer, què puc expressar, què puc no expressar, i moltes voltes el que ocorre és que no s'expressa res, o s'expressa molt poc i cada un s'aïlla, i entonces un dels sentiments més freqüents és la soledat del pacient i la soledat de les persones que estan al voltant, pues perquè hi ha por a expressar els sentiments, a expressar les emocions, a parlar de tot això, no?
I quan una persona se troba en aquesta situació i sent aquesta soledat, que només ell sap el que està passant, o ella, busca gent que se senta en aquesta... de la mateixa... Perquè, clar, normalment, en la mateixa consulta, tu mires a l'altra persona i dius...
Òbviament, és molt convenient buscar a persones que estiguen passant per la mateixa situació. De fet, És un dels recursos que estem donant en l'associació, precisament els grups d'apoyo de persones que... Els grups d'apoyo en els que admitim tant a pacients com a familiars com a cuidadors, vull dir, perquè també tindre el punt de vista del que està vivint l'altra persona ens ajuda a tots, no? Però sí, és més que convenient, perquè òbviament és com que no estic a soles, hi ha persones que estan passant el mateix que jo, que senten el mateix que jo, que estan passant el mateix procés, sí.
En aquest cas estem parlant de l'Associació Castelló contra el Càncer.
Efectivament.
Hem parlat dels familiars, del pacient, i des, perquè, clar, si parlem de cuidadors, a vegades és la mateixa persona.
Sí, habitualment pot ser la mateixa persona, pot ser la parella, pot ser el fill, pot ser la família, o pot ser una persona externa, si fos necessari, no?
Quan, no sé, des del desconeixement, quan és una cuidadora, és un professional, crec que la cosa és més escèptica, que està habituada, que sap que té un pacient entre mans. Quan és un familiar, vaig al meu punt de vista, quan és un familiar... arriba a tindre tal pes,
molt de pes i molta responsabilitat i
perquè ahir mesclen el cor i el cap,
efectivament, no? Sí, és molt de pes perquè a més la dinàmica familiar va canviar sí o sí, però pot ser que el pacient no pugui treballar en una bona temporada, els processos de quimio, com està, inclús si és la parella, les relacions sexuals se van a veure afectades, vull dir, ahir hi ha tot un procés en el que la comunicació és fonamental, igual que l'autocuidado de cada membre de la família, que això és una responsabilitat del que també parlarem aquesta vesprada. Vull dir, hi ha un temps i tots els processos emocionals i les ferramentes que anem a donar són tant per al pacient com per a la família. Vull dir, cada un s'ha d'autocuidar d'alguna forma i després s'ha de facilitar un procés de comunicació en el que es pugui parlar de tot, de la por a la mort, de com anem a viure, de com anem a adaptar...
Si és important el que està dient, que una volta està sentant en una sala d'espera i una dona molt major ens va apropar a mi i em va dir: fill meu, cuida't. Jo crec que això és molt important i t'ho diu una persona quan ja ha passat aquest procés. Tal volta el que t'hauríem de fer és que no arribar en aquest extrem.
Pues mira, jo diguem que després de tota la meua recorregut professional, ara estic molt en el tema autocuidado, perquè jo crec que és el fonamental. Vull dir, hem de prendre d'alguna forma la responsabilitat de la nostra vida, del nostre cuidado. Estem molt per viure les coses de fora, l'atenció als demés, el treball, les coses de casa, però ens oblidem la majoria del temps de nosaltres mateixos. I això és fonamental. Fonamental sempre en la vida, costa molt, és un procés de conscienciació i de treball, però que tampoc ens costa molt de temps, vull dir que en una horeta al dia tindríem més que prou, no, però clar, i trobar-hi-se a hora al dia, ah, que difícil, ens resulta moltes voltes, no? Però l'autocuidado és fonamental. I el prendre consciència del meu cos, de les meues emocions, de la meua ment, i de què puc fer jo per mi mateix en cada moment. I és tan important que si jo no estic bé en mi mateix, si jo no m'autocuide, les meues relacions també van a ser una miqueta més difícils. Vull dir que l'autocuidado és la base per a que tinguem unes bones relacions en nostra parella, en els nostres fills, en les persones que ens rodegen en definitiva.
Pues Maica Pérez Asensio, si volen escoltar-la esta vesprada en la UNED a les 7 de la vespre, jo des de luego no m'ho perdré. Gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a tu, Susana. Fins la vesprada. Gràcies.
A la reina.
Bueno, guapa.
Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré pasión privada y dorado en el huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser misterio, sin misterio. fuiste yo. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré pasión privada y dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125, la forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike, a tan solo 10 minutos de Villarreal. C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló, fem territori sostenible.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agrochemics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Chabrera Agrochemics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris. Centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
Ganes de viatjar? Aeroport de Castelló. Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos 2 nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir.
Y ahora, así en la radio, en Radio Villarreal, están, la reina Dames, alcaldesa y regidora de festes de Les Alqueries del Niño Perdido. Bon dia a totes.
Bon dia.
Sentiu, Regidora Lorena, què tal? Un any més, no?
Un any més i l'últim.
I molt de convoi.
Molt, molt, sí.
És que cada any és el mateix convoi, dona igual el que passi i les que siguen, a que sí?
La veritat que sí, i a més el convoi que n'hi ha en les festeres, en el tema del manifest, en el tema de la presentació i després a tots els actes que anem sempre, la veritat és que és molt bonico i encara que tots els anys és el mateix, cada any ho disfrutes de manera diferent.
Alcaldessa Esther, clar, com no dir que jo estic en la plaça de l'Ajuntament d'Alqueries, que hi ha que veure la plaça que tenen, el que no l'haiga vista que vagin que la vegin, sorpreni molt. I clar, jo veig com l'alcaldessa se'n va a veure aquests manifests, també la regidora de festes, com cada any en aquesta mateixa il·lusió a cada casa, no?
La veritat que, com deia la meva companya, pues, cara, que tots els anys siga el mateix, són cares noves, no? Són xiquetes noves i percibistes la mateixa il·lusió, les mateixes ganes, i això se contagia fàcilment, no? Estes coses bones se contagien molt fàcil. I la veritat que són dies pues, bonics per a d'elles i realment tal volta és més bonics també per als polítics, no? El moment de les festes. I la veritat que nosaltres es gaudim pues, al màxim. A mi són uns actes que des que estic a l'Ajuntament han recobrat una certa importància perquè els he viscut d'una manera diferent i m'agraden més, no?
A més són les nostres xiquetes, és a dir, són les xiquetes que han crescut i que diuen, uf, i enguany és... Sí. Perquè, clar, una població de 5.000 habitants té lo meravellós d'això, que la gent no se pot fer una idea, i jo he de dir que si voleu veure un bon manifest, aneu a les Alqueries. Alcaldessa, cert o no?
Cert, cert. La veritat que totes patixen. Jo m'ho he ficat així, jo tinc així, les mamis totes patint, jo no tinc més temps, jo tal... És veritat, però jo crec que totes poden estar ben orgulloses. Això és com tot, no? Cadascú som com som, cadascú tenim una casa que tenim, però el manifest està ole que ole en cada casa i estan tots pues, al qual més bonic, no? I jo crec que això és una essència també de les Alqueries, no? El tema del manifest.
I ben celebrat. I a més, les visiten... O sigui, tot el poble visita a les de totes els manifests, és a dir, no hi ha gent que vagi a uns i a altres, no. La gent és un acte molt representatiu. I ara vaig a per les protagonistes. Per exemple, tinc a Vega Bertolín.
Hola.
Vega, clar, el que heu vist ha sigut, fins ara, els actes que has viscut, quin és el que més t'ha agradat o de quin has gaudit més?
De moment només hem fet l'elecció, l'entrega de plaques i el manifest. Per a mi el més especial està sent el manifest, el dilluns, que és quan tota la corporació, totes les famílies, els meus companys venen a ma casa a veure el que nosaltres hem preparat i a la falda i a tot el que jo he llegit. Per a mi és el més especial, però jo crec que el més especial per a mi serà el divendres, que és la presentació, i això.
No, que això no. I ara ve l'homo.
Claro, sí, també.
Raquel Ruiz.
Jo, hola.
Raquel, per a tu, el mateix, el que li he preguntat a Vega, què és el que més t'ha agradat fins ara, eh?
Pues, com ha dit la meva companya Vega, hem fet l'elecció, les plaques i el manifest. El manifest va ser este dilluns i això ho vam viure en molta il·lusió i ens ho vam passar totes genial. Però a mi em feia molta, molta il·lusió la elecció, perquè era com un dia que estàvem totes nervioses perquè encara no sabíem quina anava a ser la reina, doncs va ser superguai. I clar, quan és el paper de reina, tota la il·lusió de, ostres, ja tenim reina.
Fica tu, ja tenim reina. Ja tenim, és que les Alqueries és tot de tots, és que ho compartim, és que tenim, o tenen aquesta essència. Jo sóc adoptiva, vosaltres teniu aquesta essència. Ainhoa, Explica'm, hola, quina sensació ha sigut la teua?
Jo, el meu moment que més especial ha sigut per a mi, l'elecció va ser un moment molt especial, el reina va ser molt, molt emocionant, i també el manifest, perquè és quan te veuen el tratge, tot el que tu has portat darrere d'aquest tratge, i
tot el que has viscut, clar que sí. Adriana, suposa que el moment que més t'ha llamat l'atenció a tu d'aquests dies
ha sigut el manifest, clarament el dilluns, que és un moment que vam disfrutar totes molt, però molt és molt, a tope, ahí en la xaranga i tot, i jo crec que aquest dia és el que vam disfrutar totes.
I a tot això, claro, la gent que esteu estudiant heu de compaginar-lo, perquè a més estem en un període...
Sí, jo dono gràcies que jo he acabat ja les classes i no m'ha pillat justament, perquè jo damunt vaig de vespre, i claro, tots els actes es fan de vespre a nit, entonces m'haguera pillat.
I a tot això, quan anem a veure el manifest, diem, on està la xiqueta?
Claro, és això.
I perquè també se porta el detallet.
Claro.
I clar, la xiqueta té que estar per dir gràcies, que li pareix.
Lo que dona més il·lusió és veure la cara de les persones quan van a veure el tratge. I a mi també me fa molta il·lusió que vinguen i me diguen, està molt bonico, m'agrada molt. Això és el que més il·lusió me fa, que vinguin a veure.
Has tingut diferències, per exemple, a l'hora de posar el manifest, jo vull aixina i te l'han posat d'una altra manera?
La veritat que a mi me va agradar des del primer moment com el van posar, perquè jo vaig dir la idea que tenia clara i me'l van posar com jo volia.
Per tant, claro, el posat-te'l com tu volies, Andrea.
Adriana.
Perdó, Adriana. Posat-te'l com tu volies, tenien clar que l'acertaven.
Sí.
Anem en Andrea. Sí. I tu què, Andrea?
Pues a mi el moment que més m'ha agradat fins ara ha sigut el moment del manifest, veure com totes gaudim juntes de viure aquesta experiència i de veure el manifest de totes i el tratge de totes. I també disfrutarem molt del divendres que ve, que és quan comença el nostre, i a passar-ho molt bé.
Colors. Tu has... perquè, clar, no podíeu coincidir en colors de tratges. per exemple, tu has, tens els colors que volies?
Sí. Jo no tenia ninguna idea. Jo vaig anar a veure moltes teles, però no, jo no tenia cap idea de dir, jo vull un color escur, vull un color clar. Vaig mirar molt i vaig dir un dia, vaig dir, ostres, me n'aniré en casa sense ninguna falda perquè no m'entra ninguna pels ulls. Hasta que vaig veure Isa, vaig dir, Isa és la meva tela, Isa és la meva falda i serà Isa.
Bueno, i ara, sí, Mar Marín Vicent, reina de festes 2023.
Hola.
A més, això, clar, ho sé perquè m'ho han contat, jo no sé, de vegades, l'últim paperet.
Va ser molt emocionant perquè jo realment no m'ho esperava i haguera estat contenta en qualsevol haguera eixit. I no, és que va ser molt emocionant, jo no m'ho esperava. I damunt, després compartir aquell dia amb tots els amics, familiars... va ser molt especial i jo és un record que tinc en la ment però com borrós perquè va ser una vespre plena d'emoció que no, jo crec que mai se m'oblidarà aquell dia.
Bueno, i a més que totes vosaltres sabíeu ja és que era l'últim perquè se fa a sorteo, és a dir, cada una teniu el lloc i ha sigut per sort, no ha sigut és que una és... No, tot això ha sigut per sort. I és l'últim, alcaldessa, quan se queda l'últim...
L'emoció és com que falta el redoble de tambor, no?, per atraure'l, però és una de les coses boniques que té el poder ser reina de les alqueries, no? És un sorteig, és l'azar, és la sort del que decidís, no?, entre elles, de les que volen presentar-se, qui és definitivament la reina, no? I la veritat que enguany, pues, l'emoció va estar ja entre ese quart i quint paperet, no?, a veure on inicia, i evidentment, obert el quart, calia obrir el quint, que és el que va dir Lorena, diu, tinc que obrir-lo, per a que comproveu que fica reina, no? Però jo crec que és bonic, que és emocionant, per això i aquest acte també el recorden sempre com algo molt especial, no? Perquè en si l'acte fa que siga especial, no?
Que ser reina significa que no se va a descansar ningú cap de setmana.
Ningú.
Sí, anem als pobles veïns, a les presentacions. Jo crec que és es una experiencia única que no me se puede vivir una vega en la vida y creo que será un año muy especial. Damunt en Alqueries a mí me agrada molt porque totes tenim molta importancia, no se li dona més importància a la reina y yo creo que es lo especial que té Alqueries, que pot ser a tres pobles funciona diferent, però crec que en Alqueries és lo millor que té de les festes, que totes som iguals i que crec que és lo millor realment.
En este cas les teus companyes lo que diuen és el moment, o sigui, totes han, o la majoria han nomenat aquest moment que trauen a la reina, és dir, com a algo que d'elles també es va provocar emoció, per tant queda s'evidència de que tot això s'ha viscut en molta gana, a més de que ja sabeu que la que anirà tots els caps de setmana serà ella, con lo qual i dels dies que has viscut, Mar, quin és el que més t'ha llamat l'atenció fins ara?
Ja parla de l'elecció, que va ser un dia molt especial, però després el dilluns va ser molt únic. Me va encantar veure els tratges de totes, com ho teníem ficat, en la música, totes les famílies, va ser una nit molt especial, molt especial.
Quants dies estan posats el manifest perquè la gent pugui anar a veure'ls?
Bé, pues, inicia el dilluns en la visita de la corporació i el tenen exposat pues, fins dijous, perquè ja el divendres és l'acte de la presentació, i fins dijous pues, el tenen exposat, i a més també pues, elles aquests dies tenen les seves celebracions particulars, no? I també pues, amics, famílies, i bueno, pues, comparteixen també i se traje, no? Que estan anhelat per elles durant tant de durant un any.
Els havíeu vist entre vosaltres els trajes?
Alguns.
Teniu idea, vos diu els clar, evidentment.
Sí, això sí.
Sí,
color.
Al
sí,
principi ens sí. Vam dir el color per no intentar coincidir.
Ah, veus, això és un és un i després, clar, vosaltres tindreu el vostre propi de grup que només esteu vosaltres?
Sí.
No, això és el que esteu esperant que us preguntara. Que només esteu vosaltres?
En el grup ICE sí.
Tenim diferents.
Tenim una altra, l'alcaldessa i la regidora.
Ah, bien, bien.
És normal, és normal.
És lo propi, no?
Claro, claro.
Perquè, clar, allò de, tia, tu has visto aquello, claro. Perquè és veritat, no? Alcaldessa, no vos oblideu que l'alcaldessa també ha tingut la vostra edat i també ha tingut el propi edat. I la regidora també, eh?
Exacte, exacte. Bueno, és normal, no? Jo crec que elles tenen algo en comú, ¿no? Que es la seua amistad y yo creo que eso es algo que de que estar ahí es el que más van a exprimir este año, el que más van a reforzar este año y el que creo que es importante que tinguen clar, ¿no? Que comencen sent amigues y acaben sent amigues gaudint d'una experiència única per a elles, ¿no? Y es normal que tinguen ese grup. Elles saben que nosaltres estem igualment en la sombra, estigam o no estigam al grup, el que necessiten saben que estem.
Encara no se fan una idea de com estareu al seu costat, i a muntó. Teniu alguna germana que hagi sigut alguna tia? Sí, Vega?
Sí, la meva germana és més major que jo, va ser dama de les festes també, fa 6 anys.
2017.
Sí, en 2017. I no res, altra vegada en casa vivint l'experiència amb les mateixes ganes, amb la mateixa il·lusió, i no res, tinc aquest privilegi de que la meva germana està en casa, me pot donar molts consells, puc compartir coses en ella que ella ja va viure i també per ella és molt emocionant. I jo també el dia de la frena, per exemple, ja se vestia amb mi. Aleshores,
claro.
Tindre una foto juntes de castelloneres les dos, per a mi és molt especial també.
I quan a ta mare li dieu mamà, vull ser festera, diu, altra volta? No?
A veure, si va ser la meva germana, jo sabia que anava a ser. Però ma mare no està molt... No li va molt el bombardeig de davant de la xe, és molt vergonyosa.
Pues doble, ració.
Clar, clar. Ella no ens anava a llevar la il·lusió, està clar. Aleshores, per nosaltres anava a fer tot el possible. Però reines sabíem que no, tampoc, perquè era per a nosaltres una buga, però bueno. Dama de la festa ja estava molt bé i ella ho disfruta igual que nosaltres, o inclús més, perquè aquests dies ja estic veient que els meus pares ho estan passant.
Hombre, tot és posar-se, eh?
Sí, sí.
I alguna té alguna menuda que diu jo ja...
Sí, la meva germana també apunta maneres.
O sigui, Mar, en este cas, Ada, diu, pues bueno, jo quasi que... No?
Sí, sí, té 5 anys menys i li fa molta il·lusió estar veient com se ho estem passant i té també moltes ganes de gaudir d'aquesta experiència.
Bueno, jo he sentit que van a cantar a vos i tot això. A veure, conteu-me coses d'estos dies que han anat les xarangues, va, coses tradicionals. Bueno, puc contar jo una, eh? La puc contar jo perquè l'he viscut davant de ma casa, li diuen. En este cas era la reina, però perquè, per proximitat, conte Isa, perquè no he sentit. La de Vega també viu prop, però és que anit era de sentir-lo. Viva la mama de la reina, viva la família de la... I viva l'abuela de la reina! En allò de viva la reina i al final i nosaltres, bueno, pues això pues ho passem molt bé. No sé vosaltres si teniu alguna anècdota d'ahir dels... Heu viscut alguna anècdota en xarangues i demés?
Jo sí, perquè jo també toqué en la banda del poble dels Alqueries. Aleshores ahir van vindre des de... No sé, des de, crec que va ser des del poliesportiu fins a ma casa tocant. Vam fer allà un picoteo i després allà en el jardí vam continuar tocant pasodobles, ballant amb ma abuela, amb mon pare, amb ma mare... I va ser una festa i per a mi molt especial també.
Bueno, ja sabeu. I ara ve el... no, és que jo em fa una gràcia, els dic ara i ells fan una careta perquè està en ràdio, no? Però si estiguen en televisió. Ve el divendres. I què passarà el divendres, xiques?
És el gran dia, xiques.
Bueno, pues que és el dia que comença ja per fi el nostre any. La imposició de la banda i molt, molt especial, segur.
Sí, se mos presenta com a festeres del poble. Crec que serà una nit molt especial per a totes. Sí. Ho viurem en tots els amics, família, en tota la banda. Crec que serà una nit molt, molt especial.
Quan a la una llancen els coets, jo no sé si s'entrarà més el coet o el bateig del cor vostre, no?
Estarem... super nerviosa, segur.
Sí, sí. Però bueno, és ese nerviós de la emoció.
Sí. Són nervis d'alegria.
Perquè a les 11 de la nit en la Plaça Major, acte de presentació de la Reina de les Festes 2023. Mar, Mari, Vicent i de la seva cort d'honor formada per Vega Bertolín Silvestre, Ainhoa García Serra, Andrea Reula Juárez, Adriana Rodríguez García i Raquel Ruiz Guillamón. Intervindrà com a mantenidora de l'acte la periodista Nieves Atsuara. Presentarà l'acte Noemí Marco Collado i Anna Vicent Huguet. Ojo quan diguen el nom vostre. Alcaldessa, cada any s'emociona, no? Quan passa això?
Pues he de dir que és un dels actes que a mi també em posa nerviosa, no? Perquè jo sé que elles estan nervioses, però fins ara, pues, bueno, pugem, l'última en pujar és la reina, no? Tindré pues, l'honor de poder-la acompanyar i la veritat que com que aixe contagi en els nervis, no? Jo sempre es dic, no corregau, encara que vos parega que és molt llarg, que el passillo és curt, n'hi ha que gaudir del vostre moment, n'hi ha que pujar, sí, en tranquil·litat, tenim que anar a esplai, pugem, fem imposició de bandes i n'hi ha que disfrutar d'aquest moment, perquè és curtet i en el record d'aixes en el que tindran sempre, no? I la veritat que sí, que nervis i ese dia crec que en tenim totes.
Allò de fer el que mos diuen, no? quan tenim que fer actes públics i ens diuen tu pensa en...
Jo sempre el que els dic és que a mi m'agrada que siguin naturals. Sempre els he dit primer, la sonrisa. Encara que no és que heu dormit, encara que no vos agrade, el que siga, la sonrisa. I
sí, després, sí, però quan...
naturals.
La sonrisa, hi ha un moment que es comença a tremolar. Sí.
A veure, no fa falta que siga molt exagerat.
Relaxaeta.
Relaxaeta.
Vega, tu què penses, com t'has entrenat en ese passeig que deia l'alcaldessa?
Encara no ho he fet, no ho he practicat. Només he practicat el saludar i els tacons.
Dona compte que quan estaves en aquest silenci de... ara vas a dir algo, diu, encara no ho he practicat.
No.
Tenim l'assaig el divendres.
El dijous de vesprada hem quedat amb els nostres acompanyants en la plaça per a practicar en els tacons, en mocaor també, per si acas podem saludar i practicar-lo, i el passadís per veure com és, perquè també n'hi ha rampa.
Ainhoa.
Jo tampoc he pensat res, però sé que mirar al front i no veure ningú, perquè si no...
Raquel.
Jo, igual que les meves companyes, tampoc ha plegat el dia de dir vaig a practicar, quan em plegui aquest moment, pues, endavant, mirar al front, rectete, si cada davant, ja plegar al final.
Adriana.
Jo, la veritat que tampoc, com les meves companyes, tampoc me ho he imaginat encara i me posaré molt nerviosa, però jo sé que el que tinc que fer és disfrutar i aquest moment, anar esplayet, perquè jo si me poso nerviosa aniré caminant ràpid, el anar esplayet i saludar i en la sonrisa saludant a la gent.
Andrea.
Jo tampoc ho he pensat, però és dir, venga, arriba ja, t'has que eixir i ale, a caminar. Ja ven una sonrisa i en actitud.
Mar, dona compte que tu eixiràs i ja les hauràs vistes i eixir a totes.
Sí, un avantatge, almenys.
Perquè elles estaran sentades mirant-te com tu vens. No tens la tentació de quan passes al costat dels pares... Ojo, que ahir és quan ve el puntet.
Sí, sí, jo crec que aquest dia m'emocionaré. Intentaré no mirar molt als costats perquè si no crec que me caurà tota la gota. Però bueno, jo crec que serà molt especial en tota la música. És que m'ho imagino i se me fica la pell de gallina. Crec que serà... que serà un moment molt únic. No he ensaiat tampoc molt com serà, però en estar con sí, per a practicar una mica, però anirà tot bé, jo crec.
Però tot això, que ara vos esteu emocionant totes i teniu els explorosos, jo vull que la gent sàpiga algo que no se poden fer una idea, perquè és que el dissabte se fa un superplaç en un poble que és el més pla de tota la província de Castelló.
Això, la culpa és de Lorena.
Me pot explicar, Lorena, d'un neutral, és dir, com se fa un superplaç que no hi ha ni una costereta en totes les alqueries?
A veure, pues és la... un poble que té via, té moltes desavantatges, però també té un avantatge, que encara que siga pla, té un pont subterrani.
Menos mal!
En la pendent, perfecta per a tirar-se per el tobogán.
La primera que ho vaig sentir vaig pensar, ja ho neu faran? Bueno, d'allí que se ho passen, i a més vosaltres ho teniu clar, perquè molts pares vostres l'han tastat. Eh? I per la nit se farà, regidora, sopar el dissabte, no?
Sopar de Vallporta, una nit de monòlegs, venen dos monologuistes i després ballen en l'orquestra màxima.
On hi ha que dir que doneu compte que ja els grups de totes les mares i els pares estan posant-se... Vas a vindre, no, Reina?
Sí, estan ja organitzant, ja que van a menjar per la nit.
Perquè és un poble molt participatiu.
Sí, 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 sí. Realment el que hi és, jo considero que som tots una família, que n'hi ha molt de sentiment de germanor, de que coneixes a tot el món, i crec que no pot haver res més especial que això. Jo crec que serà una nit molt especial.
Jo no sé si queda en la població d'Alqueries algú sense participar, no?, de festes. És com que quan són festes tot el món viu la festa.
Lo bo que tenen les festes de les Alqueries és, per una banda, les dates, que no coincidim molt en uns altres pobles i tal, i que també és que n'hi ha moltíssima diversitat sempre d'actes, i si no t'agrada una cosa no vas, però segur que n'hi ha algú que t'agrada i participes, i és el que diem, després de 38 anys continuem tindre el sentiment de poble, de germanor i d'anar a tots junts sempre.
Bueno, a tot això tinc, miren, jo és que soc molt parlaora, ho xerré tot, i tinc a dos dames emocionades. Una és Vega i l'altra és Ainhoa. I ha sigut en el moment en què han parlat de veure les persones volgudes, suposo, no, Ainhoa?
Sí. I quan ha parlat mal.
Quan m'ha dit que el moment del passadís, que tindrem a les famílies als costats, jo ja m'imagino aquell dia, jo sé que els vaig a mirar, perquè són les persones que estarà, bueno, estarà i estaran, han estat ajudant-me, buscant tot per a mi, fent tot el possible per a que tot isca bé. Per tant, jo crec que és un acte que... O sea, és un signe com donant-li les gràcies també de que...
És un reconeixement,
sí,
no?
Sí, de que sé que estan ahí per a tots nosaltres sempre i que moltes gràcies també.
Sí, jo vull sentir a Ainhoa, que igual no se li quebra, no, no, se li quebra igual, més la veu
igual,
que tu.
Igual. El moment que ha parlat Mari, que ha dit
lo del passadís i que estaren tots els familiars. Damunt estarà també la meva germana, que se despedís. Pues, molt bonic.
Oh, no, és que és així, veu. Ah, pues ara me ploren les altres. Ara no sé què li dona, li veu a totes. A veure, aquesta emoció per part vostra. Adriana.
Jo la veritat és que estic molt emocionada i aquell dia estaré molt més i espero que no se me caiga la llagrimeta aquell dia, perquè vull disfrutar-lo al màxim i sé que al veure a ma mare, que també li fa molta il·lusió veure, sé que ahir se m'escaparà una sonrisa però verdadera de veritat, i al saber que veu que estic disfrutant, no? Entonces ho disfrute més encara al saber que ja ho sap, que ho estic disfrutant a tope.
Bueno, només cal queda que convideu a la gent, perquè el que no ha viscut una festa en les Alqueries no sap el que s'ha perd. Reina, per què tenen que anar a veure aquestes festes? Per exemple, per què tenen que anar a veure aquesta presentació que tindrem el divendres?
Crec que és un acte, és dels actes més especials que se celebren en les Alqueries. Ens veien, ens veuran a totes les festeres, gaudint d'aquest dia, totes les famílies, amics, disfrutant tot. I també gent que potser no es coneix tant, però té aquest sentiment d'anar a veure l'acte, perquè realment és que és molt especial. A lo millor dic aquesta paraula molt, però és que és la que millor ho defineix. I damunt, quan acaba, jo crec que aquest va ser ja el moment més increïble, que és quan se toca l'himne, i de pensar-ho...
No, no, quan has dit quan se toca l'himne, tot diuen que sí. Una paraula, definiu-meu, en una paraula, què vos pareix a cada una de vosaltres el divendres? Per exemple, Vega, en una paraula, per a tu la presentació?
És un privilegi.
Ainhoa.
Emocionant.
Raquel.
Única.
Adriana.
No, a dir la mateixa que Raquel. És que és lo que la primera que se m'ha vingut al cap. És única.
Andrea.
Increïble.
Pues llavors, raons per a poder anar a veure-la. Alcaldessa, per què és tot això que diuen elles?
Bé, jo crec que, com bé dies al principi, jo crec que és la gent del nostre poble, és el nostre poble, és l'aniversari del nostre poble, i aquest sentiment és el que fa que siga única, increïble, especial, en fi, totes aquestes paraules que elles han definit, no? Crec que és el dia en el que el poble fa el relleu de les màximes representants del nostre poble durant el pròxim any, no? I res més important que tots els anys hi hagi gent jove que vulgui estar al capdavant de poder anar, no? Representant el nostre poble allà on siga. I jo crec que el sentiment és ixe, no? El de ser poble, que tant ens va costar, i que jo valore molt que la gent jove a dia d'avui el tinga present, no? Perquè fa ja uns anys, ja tenim uns quants anys, ja són 38, però crec que no hi ha que oblidar d'on venim ni qui som per a poder mantindre viu sempre aquest sentiment i continuar sent el poble de les Alqueries, lo especial que és per a la nostra joventut, no? I per a tot aquell també que arriba a les Alqueries, no? Que jo crec que, pues, bueno, la gent que molta gent que ve se queda i això és per a algo. És important, no? I per tant, jo crec que el principal motiu és que estem d'aniversari i que són les festes de juny, no? I que toca, pues, estar de la mà de les entitats que col·laboren, culturals, esportives, són unes festes fundacionals, són diferents, són les que donen, pues, el sentit de ser poble a les Alqueries.
Lorena. La última paraula la té Lorena, que és la regidora de festes, que d'alguna manera és la que se ho ha tingut que estar treballant tot fins ara,
Pues sí. Jo convide a tot el món que s'arrima al nostre poble. És un poble, com ja han dit moltes vegades, molt especial, som gent molt unida, però que també rebem a la gent de fora en els braços oberts, que gaudiran igual que nosaltres, se sentiran un mes.
Un mes se senten, és de veres, sí.
I no res, que ahí està el programa, que hem preparat amb molt d'esforç i esperem que el gaudisquen.
A la visca les festes de la segregació.
Visca!
Ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir.
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir.
L'ogeria Joieria Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arrecades de plateria o talvolta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo, número 7 de Vila-real.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
En Bocatería El Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería El Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Vila-real.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir.
I avui tenim ací els estudis de Ràdio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada a El IES Tàrrega. I anem a parlar amb Anna Sanz, ella és la coordinadora d'Erasmus. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
I esteu ací perquè, què aneu a contar-nos?
Volem contar-vos la nostra experiència en els projectes Erasmus que hem dut a terme este curs, que el nostre institut ja té una llarga experiència participant en projectes, però estem molt interessats en poder-ho presentar pues, a tota la ciutat.
I tenim així en nosaltres a Maria Villarreal, bon dia.
Bon dia.
A Marta Vellés, bon dia.
Bon dia.
A Alba Ojeda, bon,
bon dia.
I a Rim Buhan, bon dia. I per què les tenim a d'elles? Quatre que han elegit i per què estan així?
Pues han sigut alumnes que, bueno, estem d'exàmens, estem acabant el curs, però pues s'han oferit voluntàries per contar-nos la seva història. Les dos alumnes de segon d'ESO en Turquia i les dos alumnes de primer de batxillerat en Noruega.
Uf, que xulo, ja tinc ganes de que me conteu i aquesta experiència com ha sigut. Per quines comencem? Qui se llança antes?
Comencem, si voleu, en Noruega. És la primera vegada que hem anat a un país nòrdic, així que ha sigut una experiència pues, bastant trencadora. Soy yo.
Pues entonces, les noruegues d'adopció durant un temps. Qui comença? Maria, va.
Bueno, pues va ser un viatge molt interessant i ens ho vam passar molt bé perquè vam fer moltes activitats de cultura i la gent allí diuen que era més tanca, no era tan oberta, però en el nostre cas... la gent va ser molt simpàtica, va ser tot molt acollidor i bueno.
I que ens doni també la seva experiència, Marta.
Bueno, vam passar més o menys una setmana allí, vam eixir d'ací el dia 21 d'abril i vam tornar el 29. Vam arribar allí sobre les 10 o 11 de la nit, després de tot el dia en vols, vam fer escala a Amsterdam i després vam arribar allí a Trondheim i vam fer nit allí i el dia següent ja vam anar al poble on teníem que passar la resta de la setmana i vam anar una miqueta de visita, vam conèixer a les famílies.
Qui vos va recibir, és dir? Clar, perquè vosaltres, suposo que antes hauríeu tingut contacte amb aquestes famílies que aneu a estar, perquè a més teniu clar l'idioma, vau practicar, clar, anar tenda així significa que ja... Se t'acabó parlar com tu parles en la gent del teu alrededor?
Primer van vindre ells així a Vila-real, però, per exemple, en el nostre cas ens van allotjar gens d'un altre curs que també estudiava en espanyol, que no van vindre així. Jo, per exemple, el dia d'abans d'anar a Mont, me va contactar el xic que m'allotjava per Instagram i vaig parlar amb ell i la seva família per videollamada I van contar un poc els hàbits que tenien allí, van preguntar als meus pares què m'hi saben fer, què no, i ja vaig tindre contacte. Per exemple, altra gent que va participar en el projecte, fins que no van arribar allí, no van tindre contacte amb les seues famílies d'acollida.
I en el teu cas, Marta?
Pues el mateix. El dia d'antes d'anar vam crear un grup, ja que el que m'allotjava a mi i el que l'allotjava d'ella eren amics, i vam crear un grup i vam començar a parlar. I el dia que vam arribar a Trondheim, com ja he dit abans, vam fer nit allí, i el dia següent vam fer un poc de visita turística, i ells se van fer 2 hores de tren fins a Trondheim per a veure-nos i conèixer-nos allí.
Cultura, heu dit que no vos ha aparegut gent, perquè tenen fama de ser gent molt gelada, molt parada. És així, no?
A veure, és que també en el meu cas el que m'acollia a mi era mig espanyol. Aleshores no era tan tancat i li donava com més alegria, però la resta que van conèixer n'hi havia gent, òbviament, més tancada, però tot el món socialitzava, no es dient espanyoles, espanyoles...
Perquè, clar, tot això, quina idea tenen de nosaltres allí?
Platja, molta platja i calor i festa.
Sí, sí, claro, si se n'anem al nostre temps, Anna, bueno, al meu, més que jo recorde allò de la cançó que cantaven i que diuen la franja de La vida loca, i pregunten què és la vida loca? Que, clar, perquè allí no sabem ben bé exactament...
Sí que és cert que tenen eixa idea de calor, de calidesa humana també, de rebre a la gent en els braços.
En molta alegria.
Sí, i quan van vindre així, pues sí, ells esperaven això, i la veritat és que ho van tindre, perquè els van mostrar la Magdalena, no? Quan van vindre, vam aprofitar també un poquet i van fer...
Però, ojo, perquè a nivell, diguem, acadèmic, se queden sorpresos també de lo diligents que som així, també, eh? No ho sé, en el vostre cas, que han pensat.
No, sí, a veure, les diferències dels instituts se notaven molt. Allí ho tenen tot com molt més lliure, poden eixir, tenen sofàs als passadissos, disposen d'una montona de comoditats que, per exemple, així en Espanya, pues, no tenim.
I això és algo que vos va sorprendre?
Sí, moltíssim.
Sí, jo vaig veure l'institut allí i jo dic, ojalà, si en Espanya fora igual, la veritat, me va agradar molt. Perquè, per exemple, si s'agobien qualsevol cosa, poden iniciar de classe i ningú els diu res. I...
És dir, a nivell acadèmic, com que la part humana allí la valoren, com se sent l'estudiant, no?
Sí, a veure, sí, perquè li donen moltes comoditats, doncs...
Bueno,
sí,
no... comoditats per a nosaltres, que no les tenim.
Claro, però és lo normal, és quan van veure així com era, se van quedar també sorpresos, van dir tot tan tancat.
I Anna, en este cas, veus, això és algo que és per falta de dotació econòmica per als...
Probablement, ells tenen molts més recursos, tots els països nòrdics tenen més recursos, i també tenen una forma diferent d'educar, jo crec, no? de promocionar l'autonomia en el seu alumnat d'una forma diferent a la que ho fem així, que tampoc vol dir que siga roïn el que fem així, perquè jo crec que tenim altres parts bones, no? Però bueno, tenim una forma diferent de treballar.
I, per exemple, els menjars, què tal? Com ho portàveu?
A veure, anava en la por del menjar allí, perquè dic, a veure, que me van a donar així. Però, per exemple, vam provar el alce, reno i ballena. A mi me va agradar tot menys el reno, no va ser molt bona experiència.
Sí, i també un dia vam quedar tots i vam sopar taco típic noruego, que estava molt bo, era paregut a la fajita mexicana, però és el taco noruego, que allí tenen tradició de menjar taco tots els divendres. I també vam provar una recepta típica de la zona on estàvem, que són pancakes amb salsa d'aràndanos, sucre i bacon.
I els horaris, la forma d'eixir, de relacionar-se, el temps que dic en l'estudi i a l'oci, vau notar diferències?
Sí, els horaris són molt diferents. Jo, per exemple, me despertava a les 6 del matí i a les 7 i 20 ja estava agafant l'autobús per anar a l'institut, perquè, clar, jo estava a 5 hores caminant de l'institut, però en autobús a uns 20 minuts.
Jo també vivia, vivia més o menys a la mateixa distància, perquè vivia per el bosc, i en canvi, com el pare d'acollida treballava, mos portava a l'institut en cotxe, m'alçava a les 6 i mitja i a les 45 teníem que estar en el cotxe i mos deixaven a la porta de l'institut i això l'horari del sabem més pronte, però després les activitats, per exemple, n'hi havia dies que acabaven a les 3 de la vespre, o n'hi havia dies que a la 1 i mitja ens quedàvem per ahí, que n'hi havia un centre comercial i pegàvem voltes, però clar, molt prompte a les 6 o 7 ja estàvem en casa, perquè ells sopen, bueno, el sopar d'ací és a les 6 de la vespre o 5, en el meu cas, no, perquè com era mig espanyola la família, tenia l'horari trastocat.
És dir, que tu vas fer allò d'estar a meitat entre els noruegos i els espanyols, que també pot arribar a ocorrir, quan se fa aquest mestissatge, i l'entorn, el paisatge.
A veure, n'hi havia tot molta distància i no, però el paisatge en el bosc, tot nevaet, els matins, era molt bonico. I també ens van dir que igual ens podíem anar per la carretera en el cotxe i ens podia aparèixer per ahí qualsevol animal, també. I el paisatge era molt bonico, això sí.
Mm-hmm. Bueno, doncs ens anem des de Noruega, ojo, a Turquia. I què ens trobem en Turquia, Alba?
Bueno, pues nosotros el Erasmus era diferent perquè nosotros no mos allotjaven en una casa, era un hotel i anàvem 6 països. I la veritat és que Turquia m'ha agradat molt perquè és un xoque cultural. D'Espanya a Turquia és molt gran. I també l'arquitectura, els castells són molt bonicos i ahí el menjar també és molt picant, és tot diferent. Turquia és diferent a Espanya en tots els sentits.
Uf, pues sin embargo, no ho contaré, haurà pensat jo que els nòrdics, no? Rim.
Com ha dit Alba, és una mescla d'occidental i oriental i com vam anar a una ciutat molt turística. I com érem més països, els altres països eren l'edat més grans que nosaltres. I se va notar un poc la diferència de nivell de l'anglès o en l'economia i aquestes coses, però vam socialitzar un poc ràpid.
Dona compte el que m'ha dit Rim. Se va notar molt la diferència econòmica?
Sí.
Per què?
Perquè eren països com més nòrdics com Lituània, Sèrbia, Hongria, Itàlia eren. I
això se notava molt també en la cultura. No era el mateix, per exemple, els espanyols i els italians teníem més coses en comú en quant a cultura que els nòrdics de Lituània, Hongria, tot això.
Fíjate, tot el que vau... Dona compte, un Erasmus, anar al final, la riquesa que ens aporta, I la visió d'amplitud, estic en Alba, estic quedada molt perquè està explicant aquesta sensació que va tindre, perquè aquest xoque cultural que, sin embargo, el vau absorbir ràpid.
Sí, a veure, els primers dies costava, perquè de fet el primer dia quan vam arribar a Turquia està lluny, entonces vam fer molts vuelos, vam anar de Barcelona a Estambul i d'Estambul a Kayseri. El primer dia va ser un poc raro perquè estàs en un país nou. De fet, una cosa que ens va passar allí és que allí som musulmans, con lo qual allí resen i posen una sirena que era un senyor que estava resant. Què passa? Que nosaltres el primer dia, quan ho vam escoltar, no sabíem què era això, no? Però després ens van explicar que és una cosa típica d'allí, no? I jo crec que, jo per lo menos, en el meu cas sí que se va absorbir ràpid perquè no era complicat, perquè al final la gent també feia que tu absorbires ràpid la cultura i que...
Bueno, també és la predisposició teua,
Claro, també.
Que bo és anar a un puesto i acceptar i veure i viure aquestes tradicions. Rim, suposa que a tu no te va sorprendre, no?
No.
I si toc?
No. De fet, els altres països, quan anaven pel carrer, perquè eren com grups, i en cada grup era una persona de cada país. Uh-huh. I això ens va ajudar més a augmentar el nivell d'anglès, i quan anàvem una vegada pues, va sonar i me van dir que si podia explicar-los el que era, i se ho vaig explicar.
Dona compte que en aquest moment, quan sona, en el teu cas, per exemple, tu expliques i tu et dones a entendre als espanyols, en aquest cas, me refereix jo per la teua convicció sí. religiosa, que és algo normal.
Sí.
No, Rim?
Sí, perquè pues, quasi tots els països musulmans s'escolta com algo ja normalitzat diàriament. Aleshores estem acostumats, però si vens com elles que se'l saben... ho escoltaven a les 4 del matí, pues com que no sabien el que era això.
Era estrany, perquè de fet hi havia països que no eren musulmans, com Hongria, com Lituània, i també jo ho vaig comentar en ells, que també era estrany, no? Perquè és raro, perquè així, per exemple, en Espanya no passa això, saps? O sigui, és una gran diferència.
I així, en Espanya, el que vols va al temple, i, sin embargo, allí és algo... però dona compte que quan estàs allí t'adaptes?
Sí,
se para.
jo sí que me vaig adaptar, perquè al final pues, estàs una setmana i tens que adaptar, no? Tens que aprendre a adaptar-te a les situacions del, del país, no? Jo sí que vaig adaptar, de fet, l'últim dia se trobava a faltar i tot, no? El senyor dice que resava, perquè al final és com que...
A mi sí, falta algo.
Sí.
Qui, parleu-me dels, de l'institut, de l'ensenyança d'allí.
Era un institut tècnic. Aleshores, pues, un dia ens van ensenyar els diferents departaments, com el de biomedicina, laboratoris, tèxtil, que també creaven com les seves coses, tasses, bolses, amb un estampat que dissenyaven ells. I estava molt xulo, perquè a més també es pagaven per fer-ho.
Ale. Això ja la guinda, no? Perquè estàs deprenent i a més te gratifiquen, eh? I tu, Marta, en este cas, perdó, Alba, què notes en l'ensenyança?
Jo vaig veure més o menys igual en quant a l'institut, el vaig veure paregut al d'Espanya. És veritat que nosaltres no fem, en el nostre institut no fem tantes coses així perquè no està especialitzat en això, però sí que vaig veure paregut i l'ensenyança, és veritat que... jo vaig veure un poc estricte, n'hi havia vegades que era un poc estricte en quant pues, a les dones i als homes tenien que dur això i això, però tampoc ho vaig veure molt, molt diferent. Era paregut a Espanya, més o menys.
Dona, Anna, fija't ahir el punt on estava dient-vos, és dir, és veritat que n'hi ha una diferència entre els homes i les dones, sin embargo, així ja portem una herència de temps, que encara que vulguem, encara queda restes, de fet... Alba, que té... quants anys, Alba?
14.
Ella té alguna reminiscència d'aquesta diferència que existís.
Sí, això també ens agrada molt, que els nostres alumnes puguen detectar, no?, aquestes diferències i coneguen altres realitats. I sobretot, de vegades, ho coneixen per primera vegada. És la primera vegada que veuen una altra realitat i que vegin com estem nosaltres, aprenem a valorar el que tenim i també a ser un poquet més crítics, probablement.
No. I evidentment aprenem a diferenciar els avanços o cadascú com vol viure, en aquest cas, no? Uh-huh. Alba, menjars. M'has dit que molt picants.
Sí, era diferent el menjar a Espanya. Jo preferís que el d'Espanya. O sigui, jo me quedo en l'ací perquè per tot, en general. Però no estava roïn perquè... és un altre tipus de menjar, te pot agradar o no, però és un altre tipus de menjar diferent. O sigui, és molt picant i després també fan moltes coses en carn, la carn la fan ahir, i si t'agrada molt la carn, està bé, però si no t'agrada la carn, no és bon lloc per menjar, la veritat.
Rim.
Al principi sé que tens que tindre una botella de 2 litres d'aigua al costat, però després te vas acostumant. I també les begudes, que si pedies un te o un cafè, que te cremava directament, que estava ahí, que hicia el fum.
I el paisatge, el puesto?
És molt bonic. De fet, allí teníem una muntanya que està sempre nevà, con lo cual allí és molt turístic, aquesta muntanya, i a 2 hores en autobús teníem la Capadocia, que és patrimoni mundial de la UNESCO, i és una formació rocosa, i també n'hi ha pobles als costats, i és tot molt pintoresc, és molt, molt bonic.
És com de conte, no?
Sí, sí.
Per a rodar una
és
pel·lícula.
Màgic, és màgic.
També era molt florit i verd i molta planura, i com hi havia muntanyes com se notava. També van passar quan anàvem a Capadocia per el riu Roig, que crec que era el més llarg de Turquia o alguna cosa, que ens van contar que és de Ja Roig per la sang dels màrtirs, i pues, va estar molt bonic també l'artesania que tenien, que ens van ensenyar com feien els jarrons i tot això.
Se nota molt que cuiden el paisatge i que des de xicotets es aprenen a cuidar el paisatge i el que tenen.
Tenen cura del seu...
Sí, i a valorar el que tenen, sobretot això, molt, en quant al paisatge, però també en quant a economia. Es ensenyen molt bé perquè quan siguen majors pues, sàpiguen valorar el que tenen.
Estic, de veritat, me passaria hores i hores parlant amb elles. Què vos heu emportat? I ara vos parlo a les quatre, eh? Què vos emporteu d'esta experiència? Amics... cultura, no sé, algo que digueu, que penseu en l'Erasmus, jo me quede en això. Vull que me digueu cada una de vosaltres una frase, penseu-la, parle jo si voleu en Anna. Anna, jo suposo que esteu coordinant els pròxims, no?
Correcte, i intentarem de cara a l'any que ve que siguin països diferents també, perquè tot i que no repeteixen el mateix alumnat, perquè tenim 1000 i pico alumnes al centre, estan, n'hem mogut a pues, quasi 50 o això, de cara a l'any que ve pues, anem a canviar de països per tal que, que les sinergies, no, en Europa siguin diferents. I bueno, pues, la idea seria fer en Alemanya, Hongria i Itàlia de cara a l'any que ve.
Vale, ara sí. Jo no sé si voleu començar la ronda per Maria Villarreal. Dime, jo te demano un titular, no, del teu Erasmus.
Les amistats, que són increïbles allí, i és el que més m'emporta. El contacte, encara mantindre el contacte amb la gent d'allí és increïble.
I Marta Vallès?
Bé, jo també, per una part, les amistats, ja que un moment fas amistat perdurarà per a tota la vida, i per l'altra part, la diferència de cultura me va sorprendre molt i és algo que no oblidaré mai.
Alba Ojeda.
Pues jo me quedé en les memòries i en les experiències i en els records. En general, en les amistats, eres molt bones persones i al final això va fer que tu passares millor, no? I també en general la memòria. Me quedé perquè quan siga major pues recordaré tot el que vaig fer, no? I diré, mare meva, quan jo vaig anar a Turquia i tal, i serà molt bonico.
Rim.
Els diferents punts de vista que aprens, ja que no era sols Turquia. De Turquia, els de nòrdics, la... Lo que s'aprèn quan es mesclen cultures occidentals, orientals, antigues i noves, i aprens a veure el món d'una altra forma.
Fija't, Anna, i saps en què me quede? En la possibilitat que li doneu a vosaltres com a professores, el treball que porta això, però en esta edat és quan li dones a entendre a la gent que no tenen que hi haure fronteres.
I això és la idea de l'Erasmus, no? Trencar tots els murs i que al final que hi hagi una unitat que hi poguéssim compartir en tots els països. Ara Erasmus és dins d'Europa i hi ha tres països que estan escrits, però això és la idea, no? Que no hi haguen fronteres i que puguem compartir i nodrir-nos de tot el que ens poden aportar aquestes cultures.
Pues moltes gràcies. Vos dono de part, suposo que tots els pares, mares i iaios que ens estaran sentint, per tota aquesta tasca que feu, que la feu perquè voleu.
Sí, hem invertit molt de temps.
Que no està pagat el que feu. Però moltes gràcies per obrir la cultura en esta edat tan crítica que és la que poseu en valor. Gràcies. Gràcies a Anna, la professora, com no.
Gràcies a vosaltres.
A Maria, a Marta, a Alba i a Rem. Gràcies per estar aquí.
Gràcies. Moltes gràcies.
I ara arriba a aquests moments en els que ens agrada molt perquè fem entrevistes d'estes que ens agrada. Preguntem, tenim la sort de preguntar en viu i en directe. Tenim Alicia Santos, ella és la directora de la clínica Doctor Rojo. Bon dia, Alicia.
Bon dia.
A més, avui tenim una tertuliana. Ella és Eugènia, ella és empresària i és de Vila-real. Molt bon dia, Eugènia.
Molt bon dia.
Sabeu per què allò de tindre una tertuliana? Pues perquè hi ha un moment en el que jo pregunte i se m'escapen coses i després, quan senten les entrevistes, em diuen està oblidat preguntar allò. Bueno, pues és el moment de tindre algú que pregunte, no, Eugènia?
Sí, sí,
la veu del poble.
Allò que se m'oblida preguntar a mi. Hi ha tres temes que ens han enviat per a que preguntem. I escolten bé, perquè són tres temes i cada un té ixe puntet. Pues, per exemple, la correcció de la sonrisa gingival. Uh-huh. Estètica genital. Sí, senyores, sí. Senyores i senyoros.
Sí, sí.
I lifting facial. Uh-huh. Eugènia, per quin comencem?
En l'ordre que les has dit. Van bé, no?
Vaya, que sosa, yo pensaba que empezaríamos por el genital.
No, el genital déjalo para el final, así la gente,
vale,
nos
así que la gente
más
que
tiempo
aguante.
Fíjate, así claro. La gente que aguante.
Claro.
Pues hablamos por una corrección de sonrisa gingival. ¿Qué es la corrección de la sonrisa gingival?
Vale, la sonrisa gingival es aquella que tienen las personas que cuando sonríen se les ven prácticamente todas las encías, o sea, sobre todo la parte de arriba de los dientes. ¿Vale? Hasta ahora pues era más difícil de corregir, pero hay posibilidades. La forma más rápida es con toxina botulínica, con el Botox famoso. Uh-huh. ¿Vale?
Y en este caso, ¿hace falta médico de estética y dentista?
Hombre, en teoría seguimos con lo mismo. En teoría los odontólogos han estado peleando por conseguir poder poner ellos ácido hialurónico, en teoría en los labios, ¿vale? Eso es un campo que está todavía ahí un poquito, ahí sigue habiendo esa guerra. Porque, claro, antiguamente los para ser dentista había que ser médico, hacer tus 6 años de medicina.
No muy antiguamente, porque en este caso la clínica del doctor Rojo...
Sí, José Luis es más, no es médico y licenciado en cirugía, es doctor en medicina, o sea, además tiene su doctorado. Pero bueno, pero hasta hace, no, antiguamente, sí, hace años, ya hace más de 20 años que se llegó, bueno, pues cuando empezaron a venir más inmigración procedente de Sudamérica, como allí no existía, allá existía la titulación de odontología, entonces por el tema de convalidaciones y tal se decidió hacer una carrera aparte. Pero hasta el momento, ya te digo, o sea, había que hacer los 6 años de medicina más los 3 años de especialidad. Con lo cual, los médicos estomatólogos, ¿vale?, que son los dentistas antiguos, pues los médicos estomatólogos pues cumplían los 2 requisitos. Pero claro, en el caso de la odontología es un poquito más respetando muchísimo todo lo que puedan estudiar, pero claro, los conocimientos de 4 años de carrera no son equivalentes, y más centrados en la boca, no son equivalentes a los 9 años que tenía un médico estomatólogo. De todas formas, eso, ellos están peleando por poder poner ácido hialurónico en labios. Lo que pasa es que pues como en todas partes hay pillos, y se aprovechan a que ahí hay una laguna legal. Y no solo están poniendo labios, están poniendo en otras zonas de la cara. Ellos, su argumento es que ellos de anatomía facial están especializados. Pero bueno, en nuestro caso no tenemos ningún problema, porque José Luis, el doctor Rojo, aparte de médico estético, que tiene... hoy en día para ser médico estético has de hacer un máster oficial, un máster en una de las universidades... No vale un máster de estos online ni cosas de estas raras. Entonces, José Luis tiene su máster en medicina estética y además es médico estomatólogo, con lo cual cumplimos los dos requisitos. Para sonrisas gingivales, no muy, muy, muy escandalosas, o sea, no muy exacerbadas, no muy llamativas, sí que hemos visto que simplemente con ácido hialurónico, rellenando un poquito esos labios, mejora muchísimo también. O sea, que la gente que no quiera, porque claro, ya sabéis que el problema del Botox es que tiene una duración, entonces hay que irlo haciendo más, renovando por lo menos un par de veces al año. Sin embargo, un relleno de ácido hialurónico nos puede durar un año perfectamente.
Bueno, ayer salió una noticia de que habían condenado a una clínica de Valencia por hacer prácticas sin ser médico. Mucho ojo, ¿qué ocurre con esto?
Hombre, pues mira, eso también es un problema que nos encontramos, porque la Sociedad Española de Medicina Estética siempre está instando a sus asociados a que denuncien ese tipo de prácticas. Lo que pasa es que Sanidad, ahí siempre, si tú denuncias que en un centro de estética están haciendo medicina estética, Sanidad dice que como eso no es competencia suyo, o sea que Sanidad puede denunciar, sí, es alucinante. Si tú puedes denunciar a un médico de otra especialidad que esté haciendo medicina estética sin tener la titulación, pero una esteticista, que eso ya es no compete a Sanidad, ya sería por otra vía.
Pues el juzgado de lo penal número 10 de Valencia ha condenado a 6 años de cárcel a la dueña de una clínica de medicina estética de la capital, de Valencia, por pinchar ácido hialurónico a sus clientes sin ser profesional médico.
Vale.
Pero claro, ahora nosotras somos
menos
clientes.
Menos mal, porque eso ya sienta un precedente.
Eugenia, llegamos a un sitio donde te ofrecen ese servicio. ¿Y cómo podemos saber que están...?
Hombre, de entrada, cualquier centro médico, ¿vale? Para tener un centro médico de la especialidad que sea, Sanidad tiene que darte una certificación, y es obligatorio y por ley tener expuestos el número de registro sanitario del centro. Nosotros, al entrar en la clínica, bueno, como hay un despachito de cristal, pero enseguida... hay un mostradorcito donde tenemos las 2 licencias, porque el registro sanitario de medicina estética y de medicina de familia es distinto código sanitario que el equivalente a estomatología y odontología. Entonces ya te digo, o sea, obligación y si no solicitarlo. Si no vemos que realmente está ahí el certificado del registro sanitario de sanidad, preguntar dónde está para asegurarse de que realmente ese centro está adecuado, pasa sus inspecciones por sanidad, que cada 4 años hemos de revalidarlas.
Pero, por ejemplo, Eugenia, tú vas a un sitio donde vas a hacer un tratamiento y no está expuesto, y ¿cómo reaccionas? ¿Lo preguntas o te vas?
A ver, claro, yo sé que en este mundo tampoco conozco muy bien cómo se hacen.
Sí, sí, es pero que ella no necesita arreglos. Ella no ha ido nunca a un sitio de esos.
Pero fíjate sí, cómo reaccionas. No, es decir, tú dices, hombre, no sé, tú llegas y en teoría, claro, y si ves, te fías, ¿no?
Claro, si ves clínica estética, claro, pues piensas que.
O sea, fíjate la reacción de un usuario. Y luego, cuando ya ha ocurrido y ha pasado lo que tiene que pasar, es cuando ya te das cuenta de que el empaste se ha hecho y no puedes pedir responsabilidades. Claro.
No, lo que pasa es que yo me imagino que con la esteticien, pues es la confianza, ¿no? A lo mejor lo que prima, el decir, bueno, pues tal. Y no te paras a lo mejor a pensar que no es competencia de ella o que ella no lo puede hacer.
Hombre, teóricamente porque una esteticista, claro, no puede hacer sangre, no puede pinchar.
Ya.
¿Vale? Esos tratamientos, o sea,
no puede traspasar.
Claro, no puede traspasar la epidermis. Claro.
Directamente, es claro. Decir, no puede traspasar la epidermis directamente.
Claro, claro, claro.
La corrección de la sonrisa gingival, hay muchísima gente que se la ha hecho, que le ha quedado muy bien y que no sabemos. Porque es que prácticamente no se nota.
Sí, 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 sí.
Pero, por ejemplo, cuando es aconsejable, cuando, porque dicen, a mí, o sea, yo sonrío y dices, no, a ti no te hace falta.
Claro, sí, 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 hay gente que
se nota mucho.
Sí, es muy evidente, ¿eh? Es esta gente que realmente cuando sonríen, o sea, te recuerdan a un caballo.
Exacto.
Es siendo exagerados.
Te recuerda, claro, sí. Lo que y sobre todo que el labio además
sí es, suelen ser labios muy más finitos, el labio superior, sí, son labios finitos que dejan muy al descubierto,
pero hay solución y ojo, y solución de esa que se nota, o sea, se nota en la corrección de la sonrisa gingival.
Vamos a ver, es evidente,
es la más evidente de todas,
se nota, pero es una cosa natural. Quiero decir que tú, si no conoces a esa persona y la has visto antes sonreír y has visto que realmente tiene una sonrisa gingival, no es algo que te llame la atención ni pasa de tener un labio finito a tener una morcilla, ¿vale? O sea, es muy natural.
Porque todo esto, Eugenia, a veces hablamos, ¿no? Y decimos aquello de, uy, ¿qué t'has fet? Te veig guapa. O la frase esa de, tú te has hecho algo.
Tú te has feito algo.
¿A que sí?
Sí. Nosotros siempre decimos que lo ideal es que nadie se dé cuenta, que no te digan qué te has hecho, sino que simplemente te vean, que te digan eso, qué guapa estás hoy, o cuánta luz tienes, o...
Vale, pero la diferencia entre que te digan, tú te has feito algo, o
sí,
te ves... está también en lo que el cliente demanda, sí, porque hay cliente que dice, no, a mí...
Que se note.
Claro, ya que me gasto el dinero, me dejas como si tuviera 20 años menos.
Sí. Pero claro, el problema es cuando ocurre eso. Mira, yo aquello de la canción de, o sea, del grupo Efecto Pasillo, yo eso, en esas frentes tan planchadas...
Ay, sí, por Dios, esas frentes del Botox, que son... Pistas brillantes, de aterrizaje brillantes, sí, y son como un gusiluz. Bueno, somos de una generación. El gusiluz es un muñequito de cuando yo era joven que por la noche brillaba. Sí, sí, era un gusanito, sí. Bueno, sería una luciérnaga.
Sí, el gusiluz. Lo conocemos, sí, más de una, ¿eh?
¿Vale? Que ves, sí, que le veías toda la cabeza brillante. Como una,
pues claro, es eso. Y sin embargo...
Hay a quien le gusta, hay a quien lo demanda. Nosotros somos partidarios de la naturalidad, de cuando ponemos Botox, por lo menos que podamos mover la frente y tener expresividad.
Expresión.
Enfadarnos y que se note que estamos enfadados.
Y poder levantar las cejas.
Levantar las cejitas. Sí, Eugenia ha hecho una subida de esas de cejas de artista de cine. Vale. Divina.
Pues, si os parece, nos dejamos la estética genital para el final.
Sí,
y pasamos al lifting facial. Porque cuando dicen, yo voy a hacerme un lifting facial, es decir, es aquello de, todos pensamos, por ejemplo, una de las personas que se la ha hecho, que todo el mundo conoce, es Coto Matamoros, que este hombre lo que ha hecho ha sido ir recogiéndose cada vez más la cara, ¿no?
Sí, esto es que al final el ombligo lo tienen en la espalda. ¿Qué dices, uy?
Y Isabel Presley también, la sensación que se tiene es que la entrada del pelo
ha ido avanzando hacia atrás. Claro, pensad que un lifting, lo que hacen, nosotros en la clínica no hacemos liftings porque hacemos medicina estética, no hacemos cirugía estética, aunque José Luis...
De momento,
No, bueno, es mucha complicación porque hay que tener quirófano de día y bueno, ya abarcamos demasiadas cosas. Espero que no nos compliquemos más.
Espero.
Si no, se busca el divorcio el doctor Rojo y a mí que no me líe más cosas. Entonces, los liftings lo que hacen es recortar recortar a ras de nacimiento de pelo y por detrás de las orejitas y estirar hacia atrás, o sea, eso, recoger lo que dices tú, como si cogiéramos, como hacía Sara Montiel y como hacía Carmen Sevilla, ¿no? Con la pinza atrás,
sí.
Pues, y suturarlo más estiradito. Entonces llega un momento
y supongo que recortar la
claro, piel sobrante, claro,
y es cuando vemos esas caras que no tienen nada que ver con el cuerpo,
claro, porque son unas, claro, se quedan muy tensas y además esta gente que ha empezado muy joven porque viven de su imagen y en aquella época además los tratamientos estéticos, médico estéticos, tampoco estaban tan avanzados. Entonces tenían que esperarse al lifting, o sea, no había tantas opciones, no había tanta aparatología que nos ayudara a mantener.
El único recurso que tenían era este.
Entonces, así se quedaban, pues mirar la que me dices de la duquesa de Alba.
Claro. O sea, terrible.
Terrible.
Sí, terrible.
Claro, es que no pueden ni moverse, parecen... No
sé. Pero, claro, esto, el lifting facial... Hoy en día existe.
Sí, y hoy en día ha mejorado muchísimo. Hoy en día hay también lo hacen como los emiliftings, o sea, medio, no de toda la cara, sino cogen solo una zona, ¿vale? Sobre todo para las papaditas y estos tercios inferiores de la cara que cuestan tanto de arreglar, sí que lo hacen. Hacen un emilifting que llaman, medio lifting, que no es tan brutal y queda mucho más natural. Pero bueno, cuando nosotros, hablamos, alternativa, tenemos los hilos tensores.
Cuando hablamos de lifting facial, ¿siempre es pasar por el quirófano?
Sí, lifting es pasar por el quirófano, sí. Aunque sí que es cierto que hay unos láseres, pero son invasivos, ¿eh? Hay unos láseres que hacen un efecto lifting, pero bueno, pero sí que también no se pueden hacer en consulta. O sea, sí que necesitas un posoperatorio de unos días.
Fíjate, Eugenia, a veces hemos hablado de lo que es la caída de los párpados. En el caso de Eugenia, por ejemplo, no tiene caída de párpados. Sin embargo, yo sí tengo un párpado más caído que el otro.
Sí.
Y lo hablamos un día en la consulta del doctor Rojo. Y ellos me aconsejaron, porque vosotros tenéis un láser.
Sí, aparte hay lo que se llama la tecnología de plasma. Que son, bueno, pues lo que hace es una quemadurita, ¿vale? En teoría ahora el plasma es un nuevo estado en el que está la materia. Bueno, pues son unas quemaduras en las que lo que haces es que evaporas el líquido, entonces van pinchando todo alrededor de lo que sería la media lunita del ojo, haces una quemadura, la piel se retrae,
anda,
con lo cual se elimina un poquito de piel del párpado. A mí particularmente, o sea, disponemos del equipo y no lo hacemos. Porque los resultados no me convencen.
Yeah.
No me convencen. Porque tienes un posoperatorio, porque tienes un tiempo después de que quedarte. Porque claro, tienes, imagínate todo lo que es la media luna del ojo, o sea, todo quemado con puntitos quemados. ¿Vale?
Pero al final
yo prefiero a un paciente directamente remitírselo a un compañero que haga cirugía estética. Que la blefaroplastia, que es el nombre que se le da a la cirugía de párpados. La blefaroplastia es un procedimiento para ellos súper sencillo, de minutos y con un posoperatorio igual que si te haces tecnología de plasma, que el resultado va a ser pues mucho menos mucho menos intenso. O sea, quiero decir que vas a tenerte lo que repetir porque no va a ser, no va a ser tan definitivo.
Ya, a lo mejor igual es también lo que estaba comentando Susana. Si quieres, a lo mejor, corregir uno, pues...
Bueno, con la toxina botulínica, cuando tenemos, sí que es verdad, con el Botox, cuando no es un párpado de estos con una hiperlaxitud, claro. De estos, porque hay párpados que llegan a cubrir casi completamente incluso las pestañas. Esos ya requieren de palabras mayores, de cirugía, ¿no? De esa blefaroplastia, que es sencillísima. Pero para cuando empezamos ya, eso, a partir de los 40 y muchos, a que ya se nos va, algunas empiezan a partir de los...
Cuando somos cincuentañeras ya...
Cincuentañeras. Pues eso, pues algunas aguantan hasta las 50 y tantos porque están divinas siempre, pero en fin, pero la gente normal, a partir de los 40 y pico, las mujeres que no tienen una genética tan afortunada, pues algunas ya... tienen esa caídita de párpados y la vamos resolviendo con la toxina botulínica. Al levantar un pelín la ceja, pues claro, el músculo tira un poquito del párpado hacia arriba.
Fíjate, Eugenia, a veces lo hemos hablado, lo difícil que es a veces convencer a Alicia para que haga lo que nosotras queremos y dice no, no. Por ejemplo, lo del párpado es una cosa que, teniendo la aparatología que se puede hacer... me dice no.
Claro, es que el concepto de medicina, o sea, hay una, esto lo todos los médicos o personal sanitario sabrán, el principio básico es primum non nocere, o sea, ante todo no hacer daño, no lastimar, o sea, entonces un médico con mentalidad de médico, no con mentalidad de empresario, ¿vale? Lo que va a hacer siempre es beneficiar al paciente. O sea, lo que buscas es la salud del paciente, o en el caso de la medicina estética, que esos procedimientos estéticos reviertan en que el paciente esté mejor psicológicamente. Entonces, el hacerle un tratamiento a un paciente que sabes de antemano que el resultado no va a ser el que el paciente espera, pues es un poquito... sería absurdo, quiero decir, sería ir en contra, no, es que sería ir en contra de tus principios, o sea,
para ti
tú
también.
A tus pacientes, además nosotros siempre tenemos una máxima en la clínica que es nunca hacemos nada que no nos haríamos nosotros mismos, de hecho, todos los procedimientos que hacemos los hemos probado antes en nosotros, en nuestros familiares más cercanos, cuando nos presentan un producto nuevo, milagroso, lo probamos antes, lo testamos, aunque sea simplemente por saber si duele, si no duele, o sea, y por supuesto ver qué resultados tiene, porque claro. Muchas veces tú vas ahora a que te presenten un producto en un congreso y te enseñan, tú lo ves allí todo, ah, fantástico, maravilloso, sí. Hay Photoshop, no hay Photoshop, pero ¿cómo estará ese paciente al cabo de 6 meses? Luego ya nunca te mandan ese feedback de decir, mira, o sea, este tratamiento que hicimos en el congreso, que la paciente salió fantástica y divina, a los 6 meses, ¿cómo está? Claro. Entonces, claro.
Y ahora llega, tachán, el momento.
La guinda del pastel.
El momento, la estética. Sí, mira,
Eugenia está retumbando.
La estética genital.
Sí, ay, 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 ay.
Sí. Porque llega,
porque
chicas.
Porque llega, sí.
Porque ese momento nos llega, todo les cae. Llega. Es decir, ¿cómo? Había dicho, Eugenia.
Todo cae.
Todo cae, todo cae.
La gravedad existe
en todas partes. Sí, lo que sí que es cierto es que es muy raro que llegue una paciente y te diga, buenos días, doctor, vengo a arreglarme los labios. Y tú le dices, ¿qué, un poquito? No, los de abajo.
Exacto, ese es, porque son los labios.
Sí, sobre todo, vamos a ver, sí que también se hacen cirugía, o sea, se hace cirugía también de labios, o sea... Esta gente que los tiene ya más caíditos o que los tienen más grandes, sobre todo mujeres que son multiparas, que hemos tenido varios hijos y que entonces no es lo mismo unos genitales de alguien que no ha pasado por un parto que las que hemos pasado por un parto, por dos partos, o ya no te digo las que pasan por 3 y 4 partos.
Pues claro,
aquello se desarregla un poquito más. Pero sobre todo lo más demandado es lo que se hacen son... En vez de las labioplastias de cirugía, lo que se hacen son rellenarlas, igual que los labios de arriba, con ácido hialurónico, señores.
Anda.
Sí.
Anda, ¿no?
Bueno, y láseres también. De hecho, sí que es cierto que en todos los congresos de medicina estética siempre hay un apartado para medicina genital. Lo curioso es que todavía los ginecólogos son reacios a utilizar, y de hecho son es raro ver a ginecólogos en... Ahora creo que ya sé que ya va viendo en... Se han dado cuenta que están perdiendo un campo de trabajo que además que les compete a ellos. Claro, lo que pasa es que a ellos los procedimientos médicos estéticos les suena raro, les parecen muy cruentos. Yeah. Claro, yo recuerdo en el primer congreso en el que era específicamente, bueno, no era un congreso, era un curso, ¿vale? Específicamente para labios mayores y menores. Estaban horrorizados al ver cómo se aplicaba el relleno. O sea, los ginecólogos que había allí estaban alucinados de ver con qué naturalidad y con qué tranquilidad. Claro, sí. Claro, porque los profesionales que estaban haciendo las demostraciones eran médicos estéticos que estaban hartos de infiltrar ácido hialurónico. Pues sí, se rellenan para dejarse... También es verdad que se utilizan también ahora, sobre todo en el campo de ginecología, se utilizan mucho también para rehabilitar. Para problemas, bueno, el ácido hialurónico, siempre lo contamos, el que no está reticulado, el puro, el líquido, por decirlo de alguna uh-huh. forma, que es uh-huh. como el que fabricamos nosotros, ese sí que se utiliza también en mujeres con vaginitis, con estas o con mucha sequedad vaginal, sí que se infiltra para hidratar la zona, entonces tener la zona más hidratada. O sea, es cosa terapéutica, claro.
Es algo que sufre muchísima gente a partir de la menopausia.
Claro, sí, se produce una sequedad por el tema hormonal, nos produce que haya una disminución, pero de hidratación en todas las mucosas, o sea, en ojos, en la piel, entonces sí. Y lo que también va fenomenal es la carboxiterapia. Para ese tipo de problemas, esa carboxiterapia de la que estamos enamoradas, pues también se aplica... A nivel genital.
Fíjate,
sí que hemos hecho más que de relleno de labios.
Cuando llegamos al momento en el que podemos hablar, primero era un tabú hablar de estética
genital,
facial, facial, sí. Ojo, y ahora ya empieza a normalizarse hablar de la estética genital. ¿Por qué? Pues porque la vida se va alargando, tenemos una segunda juventud y cuando ya nos hemos dado cuenta que nos hemos puesto guapas por arriba, ¿no, Eugenia?
Lo que se ve y lo que no se ve.
En realidad, fíjate...
Mientras hablo con vosotras...
Que perdemos, es decir, igual que los labios, por ejemplo, de arriba van perdiendo tono y se van haciendo más finos, sí. Ocurre en los demás labios, en los labios genitales.
Claro, claro.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no ese rejuvenecimiento ahí también?
Sí, no está claro. Eso pues para gustos los colores también, no, evidentemente.
Y además, fíjate, y lo solicitan mucho mujeres ya cuarentañeras, cincuentañeras, separadas, que a lo mejor no habían tenido otra pareja más que aquel esposo desde el principio, y entonces de repente se encuentran con que están en el mercado, entonces quieren estar de la forma mejor posible.
Pero fíjate que cuántos errores se cometen, porque al final, igual que nos gusta estar guapas, ¿por qué no con la pareja que has tenido de siempre? ¿Por qué no ese rejuvenecimiento? Y otra cosa que también, no sé si ocurre o no, ¿en los hombres también ocurre?
En genitales sí, lo que pasa es que el tipo de estética genital de los hombres es distinta. Normalmente van más a temas de alargamientos de penes, que también hay técnicas. Ahí sí que nosotros no nos hemos formado, pero sí que hay ácidos hialurónicos específicos también para que en reposo aquello esté un poquito más gracioso y dado de sí. Porque no, es que es verdad, vamos a ver, es que... Hay muchos tipos de penes.
Pero fíjate, Eugenia, es que es verdad.
Es que hay penes que son más pequeñitos en reposo, pero que luego alcanzan un tamaño razonablemente agradable.
Sí, sí.
Y luego hay otros penes que en reposo te asustan y luego realmente ese pene a lo mejor no crece tanto. Lo que hace solo es coger la dureza y el tono que necesitamos.
Fíjate,
Pero eso hay gente que tiene complejo de su pene... Pues cuando está en reposo y bueno, hay gente que...
Pero con la edad y por la fuerza de la gravedad también los testículos se vuelven, al final es lo que más cuelga.
Sí.
Claro, pero el testículo no sé si
No lo sé yo si hacen cirugía de esta para recoger un poco el pellejo. Sí, que también, pero yo supongo que tendría sentido, porque para
claro,
es la bolsa lo que cuelga. O sea,
al final, solamente las mujeres son las que necesitan de arreglos, o no, Eugenia, digo yo.
No, evidentemente.
No, porque es que tú estás asintiendo, claro. Pero claro, esto es radio, recordemos que radio no se dan cuenta que tú estás asintiendo.
Ya, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como son temas que la verdad es que no los conocíamos.
Pero fíjate, esto qué ya curiosidad,
un poco...
Hombre, yo no es que sea una experta en penes, ¿eh? A ver, ¿qué me vais a hacer quedar aquí?
Hablo en general de...
Alguno he visto, ¿eh? Algún
marido,
visto
hijos...
No, claro. Y una es de una generación más moderna. Una antes de casarse alguno vio.
Y en fin, pero el caso es que...
Oye, y las que están hablando han visto más de uno que están dos veces casadas las dos.
Las
¿eh?
Dos, eso.
Que lo sepáis.
O sea, ojo, que lo tenemos... Y además tenemos hijos.
Hijos.
Exacto. ¿Vale? Y vamos
pero yo
viendo...
Yo a mi hijo hasta los 11 años lo vi desnudo. Y luego ya no lo volví a ver desnudo hasta... Los 20, porque que me pidió que le hiciéramos el láser.
Porque pierden, es verdad que luego hay un tiempo...
Son muy vergonzosos, no sé, los chicos son más vergonzosos. No. Mi hija no tiene ningún pudor, se pasea desnuda por casa y no pasa nada. Pero el chico, ya te digo, o sea, el chico, es que a partir de los 11 se duchaba a veces hasta en calzoncillos por si entrábamos de golpe. Sí.
Es que yo creo que esa fase de la pubertad es terrible. Mm. Eugenia, ¿tú estarías dispuesta a hacerte la cirugía genital?
Yo no me atrae.
¿Ves?
Es que a mí no me atrae.
Pues será que no le hará falta. Claro, es que normalmente, vamos a ver, con el tema de cirugía genital o de estética genital, suele ser más gente que tiene un complejo por algo en particular.
O hay gente que es más reticente a empezar a hacerse arreglos y empieza más tarde con los arreglos. A ver, la genética también favorece.
Sí, está claro.
Y cuando genéticamente eres de las personas que a lo mejor tardas más en necesitar esos arreglos, ojo que empiezas por fuera.
Claro, pero lo que os decía, mirad, mientras hablábamos he ido a buscar porque la OMS ha reclasificado, o sea, por edades, ¿vale? Ahora hoy en día se considera menor de 0 a 17 años, ¿vale? Jóvenes de 18 a 65 años.
Madre mía,
o sea, somos jóvenes hasta los 65. De los 66 a los 79 ya se considera de mediana edad, ¿vale? Y ancianos son los de 80 a 99. Y bueno, y a partir ya de 100 años, pues mayores ya longevos de larga vida. Pero que sepáis eso, que la juventud hoy comprende desde los 18 hasta los 65.
Pues lo dejamos, porque es que no tendríamos fin.
No. Sobre todo si hablamos de penes y vaginas, ¿verdad? Que es de lo más divertido.
Eugenia, gracias por haber vingut, por haber fet de tertuliana avui.
A vosaltres.
Bueno, avui i més dies, no?
Sí, no, ja l'han fitxat.
La fitxem.
Ai.
Alicia, la clínica del doctor Rojo la tenemos...
En la calle Pérez Bayer 1B. Me da la risa, o sea, es que somos de la generación que hablar de pililas nos da risa.
Gracias por haber venido.
Gracias a vosotras.
En fin, això, fins demà. A les 12, 2 hores, 300 vostès i ara no se'n vagin, que entra el meu company, Javi Matà.